Acte multitudinari a Montblanc contra els presos polítics amb el primer sopar groc de la Conca que va recaptar més de 5.000 euros.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
La plaça Major de Montblanc va ser l'escenari aquest divendres 16 de març d'un acte multitudinari de rebuig als presos polítics que va comptar amb l'assistència de personalitats destacades, com ara la del conseller Josep Rull i la del vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoverro.
Tots ells acompanyats de l'alcalde de Montblanc, l'Espluga i altres municipis de la comarca, així com també diversos regidors van participar després també al sopar groc al restaurant del Molí del Mallol, amb la participació de més de 200 persones.
Perquè en aquest país... qui escull els presidents o les presidentes no és ni la Moncloa ni un jutge. Qui escull el president de Catalunya és el poble de Catalunya.
I el que hem fet des d'aleshores és convertir aquesta tristesa i aquesta indignació en coratge i estar disposats a sortir al carrer i a seguir lluitant.
Montblanc ja és capital de la Sardana 2018 des d'aquest dissabte.
S'ha donat el tret de sortida amb una jornada que ha servit de preàmbul a les activitats que es faran durant tot l'any.
El montblanquí Ivan Besora és des del passat cap de setmana nou president de Difolc, l'associació per a la difusió del folklore de Catalunya.
Besora va ser escollit dissabte passat durant l'Assemblea General de l'entitat, agafant el relleu de Jordi Gómez, que fins ara havia presidit l'entitat.
I un repte doncs, amb molta il·lusió i moltes ganes doncs, de primer de formar aquest equip, que he preparat i després doncs, a presentar-nos a la candidatura.
El programa de televisió espanyola Espanya Directo va dedicar aquest passat dimecres un espai sobre els atractius turístics i culturals de l'Espluga de Francolí.
El programa de connexions en directe va donar protagonisme al municipi de la Conca de Barberà al voltant de les 8 del vespre.
Se vienen ahora a Espluga de Francolí en Tarragona porque no hemos hecho una visita normal, hemos bajado a sus entrañas para conocer...
El director de l'alberg Jaume I de l'Espluga, Maurici Ribé, va fer una crida a les autoritats locals perquè facin realitat un carril peatonal que connecti el nucli de les Masies amb l'Espluga de Francolí.
El director de l'alberg ho va reclamar en el programa Persones que eduquen de l'Espluga FM Ràdio, assegurant que la gent que s'allotja a l'alberg no fa altra cosa que passejar cap a l'Espluga i fins a Poblet. I recordava que el nombre de pernoctacions del 2017 es va apropar a les 17.000.
I una cosa que sí que demanaria més concretament als espluguins de l'Ajuntament és que a veure si s'animen a tirar endavant el que és el carril peatonal, l'Espluga, les Masies Poblet.
I en esports, Adrià Tella.
Els espluguins Ingrid Sales i Roger Roig aconsegueixen molt bones posicions en grans campionats nacionals i internacionals.
I en clau cultural...
coneixerem el cartell i la programació de la quarta edició del festival El Vi Fa Sang i també parlarem de la segona edició de la Vila del Llibre de Montblanc.
Aquests són els titulars. Comencem l'informatiu.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.
La plaça Major de Montblanc va ser l'escenari aquest divendres 16 de març d'un acte multitudinari de rebuig als presos polítics. Especialment es van recordar els cinc mesos que fa que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart estan tancats a la presó de Soto del Real. Ha estat una de les concentracions més rellevants dels darrers mesos, amb centenars de persones.
L'acte va comptar ahir amb l'assistència de personalitats destacades, com ara el conseller Josep Rull i la del vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Agustí Alcoverro. També hi va participar el diputat d'Esquerra Republicana, l'espluguí Ferran Civit, i el diputat per Junts per Catalunya, Eusebi Camp de Pedrós. Tots ells van reivindicar la necessitat de lluitar per la República de Catalunya i van rebutjar alhora la presó preventiva dels Jordis, així com de Junqueras i Forn. Escoltem alguns dels fragments dels parlaments de Rull i Alcoverro.
Em preguntaven en un mitjà de comunicació si volia repetir com a conseller del govern de Catalunya. Jo els vaig dir que no volia repetir, que jo volia continuar sent conseller de Catalunya, perquè jo sóc membre del govern legítim de Catalunya, presidit per Carles Puigdemont. Perquè en aquest país qui escull els presidents o les presidentes no és ni la Moncloa ni un jutge. Qui escull el president de Catalunya és el poble de Catalunya.
Agustí Alcoverro de l'ANC va recordar que la importància de celebrar actes de protesta per tal de fer arribar l'escalf a la presó i ajudar els presos a aixecar la moral.
I el que hem fet des d'aleshores és convertir aquesta tristesa i aquesta indignació en coratge i estar disposats a sortir al carrer i a seguir lluitant. I ho hem fet de moltes maneres. En aquests moments, per exemple, tenim persones que estan fent un dejuni a Barcelona, a Montserrat i també a Roquetes, al Baix Ebre, i tenim altres formes de lluita iniciades, tenim procediments oberts davant la justícia internacional, tenim diferents camins que estem tirant.
Tots ells, acompanyats de l'alcalde de Montblanc, l'Espluga i altres municipis de la comarca, així com diversos regidors, van participar després al sopar groc al restaurant El Molí del Mallol, amb la participació de més de 200 persones que van omplir la sala gran del restaurant, en solidaritat amb els presos polítics. El sopar estava organitzat per l'ANC de la Conca de Barberà i l'entitat afirma que s'ha recaptat 5.000 euros que van destinats a la Caixa de Solidaritat. Montblanc ja és capital de la Sardana 2018 des d'aquest dissabte. S'ha donat el tret de sortida amb una jornada que ha servit de preàmbul a les activitats que es faran durant tot l'any. L'acte oficial s'ha fet a Sant Francesc i ha servit també per presentar la Sardana de Montblanc i per inaugurar un monument dedicat a la Sardana, que s'instal·larà a la muralla de Sant Francesc, a l'antic pati de Cal Contijoc.
Sí, l'objectiu de l'Ajuntament, del grup sardanista i de la coordinadora és impregnar el calendari festiu montblanquí de la tradició sardanista. Així, durant tot l'any es faran actes en el marc de diverses festes de la vila i en destaca, per exemple, una trobada de gegants que ballaran una sardana per les festes de Sant Maties, un acte també durant la Setmana Medieval o l'encerclament de la muralla durant l'acampada jove tot ballant una sardana. També destaca un concert de Roger Mas amb la cobla de Sant Jordi per la Festa Major.
Montblanc serà el sisè municipi català en assolir la capitalitat de la sardana. En altres pobles i ciutats, ostentar aquest títol ha permès recuperar la tradició sardanista i donar-la a conèixer a tota la població. La capital de la Conca de Barberà té una llarga tradició sardanista, sempre lligada a la història del Museu Arxiu. L'Aplec Sardanista és l'acte més tradicional del calendari sardanista de la vila i esperen que aquest 2018 serveixi per donar a conèixer la dansa a la gent més jove.
I d'aquests primers mesos destaca el final dels cursets de sardaners el dia 23 de març, un marillatge de vins i sardana el 14 d'abril o un acte que explicarà l'origen de la sardana que es fa durant la Setmana Medieval. Es farà aquest acte durant la Setmana Medieval el dissabte 28 d'abril. També es faran activitats durant les festes de Sant Maties.
El programa, però, també inclou activitats que es faran durant tot l'any i que, a mesura que avanci el calendari, se'n coneixeran més detalls, com ara una trobada de grups folclòrics al setembre, els premis de la capital de la sardana al novembre o l'acte de Cloenda, que tindrà lloc el 30 de febrer de 2019. Les activitats s'allargaran fins al març de l'any vinent, quan Perpinyà agafarà el relleu de Montblanc com a capital de la sardana de Catalunya. Adifolk, l'associació per a la difusió del folclore de Catalunya, ja té nou president. És el montblanquí Ivan Besora, que va ser escollit dissabte passat. Josep Ardila.
El montblanquí Ivan Besora és des d'aquesta setmana el nou president d'Adifolk, l'entitat encarregada de la difusió del folclore català arreu del món. Besora ja formava part de la junta de l'entitat en aquesta darrera etapa, però ara ha assumit el càrrec de president pels propers 4 anys. Un repte que entoma amb ganes, però també amb respecte.
Era un repte, i un repte doncs, amb molta il·lusió i moltes ganes, doncs, de primer de formar aquest equip que he preparat i després doncs, a presentar-nos a la candidatura i a sortir escollits. És un repte doncs, perquè bé, Adifolk doncs, és una entitat amb una trajectòria de 46 anys d'història, un referent doncs, internacional pel que fa a la projecció de la cultura catalana i a més també un referent a l'hora de portar grups d'arreu del món aquí a Catalunya a un dels festivals també que és d'on va néixer Adifolk l'any 1972.
Aquest montblanquí ha estat sempre vinculat al món geganter. Forma part de la colla Els Amics dels Gegants de Montblanc des dels seus inicis i també ha presidit l'agrupació de colles geganteres de Catalunya. Des de Adifolk, un dels grans reptes d'aquest 2018 serà l'Aplec Internacional, que enguany tindrà lloc a Washington.
Bé, aquest any el principal repte, com ja s'ha sentit i s'ha anomenat moltes vegades, és el 31è Aplec Internacional que viatja fora d'Europa per primera vegada a Washington, l'Smithsonian Festival, amb un altre format totalment diferent del que potser la majoria estan acostumats del que han estat els aplecs internacionals, sinó com una mostra de la cultura catalana, que és el que serà. Però a part, doncs, neix amb un doble festival, perquè a partir d'aquest any l'Aplec tindrà una jornada inaugural a Catalunya, coincidint amb la celebració de la capital de la cultura, en aquest cas és Manresa.
Adifolk és també l'entitat encarregada d'organitzar, entre altres activitats, la Mostra de Cultura Popular Catalana a Perpinyà o les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya.
Se vienen ahora a Espluga de Francolí, en Tarragona, porque no hemos hecho una visita normal, hemos bajado a sus entrañas para conocer el nacimiento de su río, que por cierto tenemos que decir que se encuentra en una de las cuevas más largas de todo el mundo. Es un pueblo en el que hemos conocido también a Marta, que nos ha enseñado a ver este lugar desde otro prisma, y esto último es literal.
El programa de televisió espanyola Espanya Directo va dedicar aquest passat dimecres un espai sobre els atractius turístics i culturals de l'Espluga de Francolí.
El programa de connexions en directe va donar protagonisme al municipi de la Conca de Barberà al voltant de les 8 del vespre. En concret, Espanya Directo va oferir un espai de 6 minuts que va començar amb un reportatge enregistrat al llarg de tota la jornada en diversos punts emblemàtics de l'Espluga.
L'audiovisual va començar explicant el naixement del riu Francolí entrant a la cova de la Font Major i va continuar descobrint el passat de la producció d'aiguardent a la Fassina Balanyà. La mirada enrere també es va fer amb les ulleres de realitat virtual de la ruta templera i hospitalera des de la plaça de l'antic castell. L'equip del programa també va conèixer la tradició de la forja de Cal Biel i va connectar en directe amb la fàbrica d'especialitats Cobo per ensenyar el procés d'elaboració dels carquinyolis, el dolç típic de l'Espluga.
El programa Espanya Directo es pot veure tot l'estat espanyol de dilluns a divendres de les 19:20 fins a 9:15 del vespre. El format va aparèixer per primera vegada a la televisió espanyola l'any 2005 i s'ha emès en 3 etapes interrompudes.
El director de l'alberg Jaume I de l'Espluga, Maurici Riber, va fer una crida a les autoritats locals perquè facin realitat un carril peatonal que connecti el nucli de les Masies amb l'Espluga de Francolí, un recorregut d'uns 2 quilòmetres i també fins al monestir de Poblet.
Maurici Riber va reclamar en el programa Persones que eduquen de l'Espluga FM Ràdio assegurant que la gent que s'allotja a l'alberg Jaume I no fa altra cosa que passejar cap a l'Espluga i fins a Poblet. I també recordava que el nombre de pernoctacions del 2017 es va apropar fins a les 17.000. El director de l'equipament sosté que el carril és necessari per fer més fàcils aquests desplaçaments i, sobretot, ara l'escoltem més segurs.
I una cosa que sí que demanaria més concretament als espluguins de l'Ajuntament és que a veure si s'animen a tirar endavant el que és el carril peatonal, l'Espluga, les Masies Poblet. Perquè la gent que s'allotja a l'Albert no fan altra cosa que passejar cap a l'Espluga i cap a Poblet. No fan altra cosa. A l'Albert no s'hi queden.
Més fàcil.
Els hi hem de posar més fàcil i sobretot més segur.
En relació a aquesta demanda, l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, ha explicat que la competència per executar un projecte d'aquest tipus és de la Diputació de Tarragona. Rovira ha recordat que des del consistori espluguí ja s'ha demanat en anteriors ocasions, però que no és actualment un tema prioritari per la Diputació. L'escoltem.
Jo d'aquest tema he parlat amb la Diputació i en aquest moment no ho consideren un tema prioritari. Aquesta situació de que hi ha, per tant, bueno, podem seguir insistint, però de moment no és el, per on estem la prioritat ara.
Una iniciativa semblant és la del carril de bicicleta que des del 2015 connecta l'Espluga de Francolí amb el monestir de Poblet construït pel Departament de Territori de la Generalitat. En aquest cas, el projecte va prosperar, entre d'altres, per l'alt interès turístic del monestir cistercenc i també perquè la carretera T700 registra un trànsit superior respecte a la T700-7007, que enllaça l'Espluga amb les Masies. Un dels altres factors pels quals el carril peatonal fins a les Masies sigui menys prioritari podria ser el ja existent camí rural que connecta aquest nucli turístic amb l'Espluga.
Totes les notícies de l'Espluga i la Conca a l'informatiu cap de setmana.
I el projecte de l'Ajuntament de Montblanc per a la millora de la llera del riu Francolí continua en marxa i aquesta setmana s'ha desbrossat l'entorn i segons apunta TAC12 ja s'han plantat fins a 150 arbres de ribera.
Els treballs s'està executant al Centre Especial de Treball de Prodisca gràcies a un conveni entre l'Ajuntament, la Diputació de Tarragona i CaixaBank, que de fet ja té 6 anys de vida. Pel que fa a la neteja de la llera del riu, una de les tasques més rellevants és l'eliminació de la canya invasora per poder recuperar el bosc de ribera típic dels rius mediterranis. Miquel Àngel Vidal, responsable de jardineria de Prodisca, explica en què consisteixen aquestes tasques que s'estan duent a terme a Montblanc.
Treure el que és bàsicament l'arrel d'aquesta canya, perquè talles i torna a sortir. Ja es veu aquí. Ja es veu aquí com es va escampant això, aquí sortirà una altra canya, aquí sortirà una altra, aquí sortirà... i això es va escampant per aquí i no acabaríem mai. Llavors, mentre no traguem el rizoma, que s'anomena l'arrel de la canya, no faríem la feina. Principalment és per la zona en què es trobem, vull dir, és arbres típics de Ribera i a més aquesta zona d'aquí de Montblanc, que serien el freixe de fulla petita, llavors seria el gatell també, el saúc, que serien aquells d'allà, i el salze blanc també.
Assegurar el bon estat de conservació del riu i restaurar l'essència dels rius mediterranis són els objectius del projecte del Consistori Montblanquí. A més, també està sent útil per a la neteja dels residus que la gent aboqui al riu. Des de l'inici del projecte ja s'han recuperat 6 quilòmetres de camins que uneixen la Font de la Ceba amb la Sallida. I ara notícies en format breu. L'Ajuntament de Vimbodí i Poblet ha completat aquesta setmana l'obra de millora de l'àrea de lleure del Gorg, on s'hi ha instal·lat una nova barana, ja que l'anterior no complia els requisits de seguretat.
La nova barana metàl·lica, d'entre 90 i 100 metres de centímetres d'alçada, té una extensió de 87 metres i està ancorada al muret de formigó ja existent. En aquesta intervenció també s'ha aprofitat per reconstruir l'accés de la part sud que estava malmesa a causa del desprendiment d'un mur. Les obres han permès també millorar la seguretat i l'estètica de l'espai.
L'actuació ha tingut un cost d'aproximadament 12.600 euros i ha estat finançada parcialment per la línia d'ajuts excepcionals de la Diputació de Tarragona, que hi ha portat quasi 7.400 euros. La zona del Gorg rep visitants, sobretot durant el període estival, i és una zona transitada pels veïns de la població i per aquelles persones que visiten el Museu i Forn del Vidre del municipi. A més, també s'hi celebren diverses activitats populars.
I una caseta de camp ubicada a la zona del Molí d'en Guasca a l'Espluga de Francolí es va incendiar aquest dijous al vespre com a conseqüència d'un possible foc mal apagat de restes de poda.
L'incendi s'hauria iniciat aproximadament a les 9 del vespre a l'interior d'una caseta ubicada a pocs metres del carrer del Molí del Guasc, als afores del municipi. Els primers a assistir-hi van ser els voluntaris de l'Agrupació de Defensa Forestal de l'Espluga i els vigilants municipals, mentre que més tard hi van treballar una dotació dels bombers de la Generalitat, una dels Mossos d'Esquadra i el camió de bombers del municipi. L'incendi es va donar per extingit al voltant de les 11 de la nit. La casa aïllada, d'uns 20 metres quadrats, plena d'estris i mobles vells, va cremar totalment.
Segons ha pogut saber l'Espluga FM Ràdio, una espurna de restes de poda mal apagades podria ser la causa d'aquest incendi. La guspira hauria entrat a l'interior de la barraca a causa del vent.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
L'aplicació per mòbil Imagine Reliving History descobreix el passat medieval de l'Espluga de Francolí amb l'ús de la realitat virtual. El servei és gratuït i es va activar arran de la inauguració de la ruta templera i hospitalera de l'Espluga.
L'aplicatiu permet veure diversos punts del municipi tal com eren al segle XIV i ofereix una visita virtual amb les recreacions i explicacions històriques. La mateixa empresa, Divhibition, va ser la que va desenvolupar els continguts audiovisuals i virtuals de la ruta templera i hospitalera de l'Espluga i, de fet, la visualització d'alguns punts amb realitat virtual és un dels serveis que s'hi ofereix.
A diferència de l'aplicació gratuïta, les recreacions de la ruta templera es poden veure en tres dimensions gràcies a les ulleres i l'ús d'una tecnologia més avançada. D'altra banda, la proposta turística de l'Espluga també inclou diversos espais de museu amb hologrames i audiovisuals.
Per aquest motiu, el regidor de Turisme de l'Espluga, Jordi Torre, considera que aquesta aplicació de forma gratuïta no trepitja l'oferta de la ruta templera i hospitalera, sinó que pot ser un reclam perquè només representa un tast de les recreacions històriques.
Això el que són com un sketch, podríem dir, no? Una mena de tràiler del que després es pot veure ampliat i més consolidat amb la realitat virtual. És com un tastet, val? Que el que ens serveix una mica doncs, és per fer promoció del que podràs veure en el moment en què tu ens visites.
A més, Torre ha explicat que un dels motius pel qual el consistori va acceptar que es publiqués la versió espluguina lliurement és que el servei també s'ofereix a Tarragona, on els visitants poden descobrir la Tàrraco romana a través del mòbil i, per tant, els turistes que visiten la capital de la demarcació també poden accedir a la mostra de l'Espluga.
Nosaltres en el moment en què hem de pensar que aquesta aplicació d'Imagine és una aplicació que està en constant creixement, no? En el moment en què nosaltres hi vam entrar doncs només hi havia, en aquell moment hi havia la de Tarragona, la de la Tàrraco antiga, llavors hi va haver la de l'Espluga i ara també hi ha afegit Cambrils i està en via de desenvolupament, que hi serà doncs, creiem, pel que ens van dir abans d'aquest estiu, també hi haurà Empúries, que també han apostat pel mateix sistema.
Mitjançant l'aplicació, disponible per Android i iOS, es pot veure com eren en l'època medieval la plaça de l'antic castell de l'Espluga, el carrer de les Parres al Caputx, el racó de l'Einstein al carrer de la Font, la plaça de l'Església i l'hort del Museu de la Vida Rural. I a les portes de la primavera, tot a punt per als actes de la Setmana Santa i també per la benvinguda a la nova estació de l'any.
Anem a pams. La Unió de Botiguers i Comerciants de Montblanc tornarà a celebrar l'arribada de la primavera amb els seus clients repartint 900 flors el proper dimarts 20 de març. Es tracta de la campanya Benvinguda Primavera, que enguany arriba a la seva quarta edició amb una gran acceptació entre els clients dels comerços de la vila.
Els comerciants repartiran 900 flors entre els seus clients en una edició en què s'ha incrementat el nombre de comerços participants i en seran 38 establiments, el que representa més de la meitat dels associats. El nombre de flors que regalaran els clients també va a l'alça significativament i en són 200 més que el 2017. Aquesta benvinguda primavera, la flor escollida per regalar és la begònia.
James Bond i el cas del Congrés de les Nacions és el títol de la proposta de Setmana Santa que impulsa el casal de l'Espluga de Francolí per als infants i joves amb la combinació d'anglès i esport.
Per segon any consecutiu, la iniciativa s'estructura al voltant d'una temàtica que enguany protagonitzarà el personatge de ficció de les novel·les de Fleming, James Bond. Les jornades se celebraran del 26 al 29 de març i estan coordinades per les empreses locals Centre de Benestar i Baker Street Language. Adreçades a infants i joves de 5 als 15 anys, planteja l'aprenentatge de la llengua anglesa amb la diversió i l'esport.
Les inscripcions es poden fer fins al 21 de març a les oficines del Casal de l'Espluga i el preu pels 4 dies és de 50 euros. També s'hi pot participar en dies concrets pel preu diari de 15 euros i també s'ofereix servei d'acollida.
I més notícies, el grup cultural de la dona de Solivella ha programat per aquest dissabte la tarda un taller sobre l'artesania de la palma. Aprofitant la proximitat de Diumenge de Rams i que cada vegada són menys els tallers que elaboren manualment les palmes i els palmons, l'Associació de Dones ha impulsat aquesta iniciativa per evitar que es perdi la tradició.
La Ramona Montseny, neta de l'última artesana de la palma del municipi, serà l'encarregada d'explicar quins són els passos i quines habilitats ha de tenir una persona que es dediqui a aquesta feina manual. La paciència i l'habilitat amb les mans són aspectes bàsics per trenar correctament les fulles de palmera.
Aquest dissabte la proposta es farà per primera vegada, però Solivella ja es prepara per repetir-ho any rere any per tal de conservar la tradició de l'artesania de les palmes i els palmons. La Universitat Oberta de Catalunya habilitarà el pròxim dimecres 21 de març un espai per a gestions administratives a la seu del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, ubicat al carrer Sant Josep de Montblanc.
De 4 a 6 de la tarda, els estudiants de la UOC residents a la Conca de Barberà podran sol·licitar informació sobre gestions acadèmiques, donar l'acarament i compulsar documentació i també recollida de títols universitaris o d'idiomes. També es podrà entregar documentació d'accés per nous cursos o, per exemple, també conèixer l'oferta formativa de la universitat.
El Consell Comarcal de la Conca i la UOC mantenen un conveni de col·laboració des de fa més d'una dècada i per això la seu del Consell Comarcal també presta el servei de retorn de llibres en préstec i s'han organitzat activitats divulgatives al punt UOC de la Conca. Durant el primer semestre del curs 2017-2018, la Conca compta amb un total de 98 alumnes matriculats de la Conca de Barberà.
I una altra proposta, en aquest cas de l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, COPCAMP, que ha organitzat una xerrada sobre el funcionament de les cooperatives i els mecanismes per crear-ne una de nova. L'activitat és gratuïta i es celebrarà el pròxim dimecres 21 de març, de 9 a 2:15 del matí, a l'edifici de Conca Activa a Montblanc.
La conferència porta per títol Què són les cooperatives de treball, com les creem? I anirà a càrrec d'Anaïs Sastre, membre de la Secretaria Tècnica de l'Ateneu COPCAMP. La trobada dirigida a persones emprenedores explicarà el funcionament de les cooperatives i els seus avantatges, així com els valors d'aquest tipus d'organitzacions. A més, també es detallaran els passos per crear una nova cooperativa i quina és la regulació que les regeix.
COPCAMP s'integra dins del projecte dels Ateneus Cooperatius promogut des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Des del gener del 2017, l'Ateneu del Camp de Tarragona ha fet tasques d'assessorament i també de formació d'una banda i de diagnosi i divulgació de l'altra.
I obrim plana cultural, els carrers de Montblanc s'ompliran de llibres, autors i literatura aquest proper cap de setmana amb la segona edició de la Vila del Llibre. Després de la bona acollida de l'any passat, Montblanc tornarà a ser una de les viles del llibre de Catalunya amb un programa farcit d'activitats.
I enguany passaran per Montblanc desenes d'autors de primer nivell del país, com ara Màrius Serra, Martí Ginorell o Nahat El Hadmi, Julio Ricardo Trigo o Jordi Llavina, que compartiran xerrades i taules rodones amb autors locals també de prestigi, com ara Carme Martí o Eduard Contijoc. De fet, d'alguns dels premis literaris més destacats del 2017 i del 2018 passaran per Montblanc per presentar les seves novetats literàries just un mes abans de Sant Jordi.
Entre les propostes d'enguany destaca l'espectacle original Victus a Montblanc, un homenatge al montblanquí i fill predilecte de la vila, Francesc de Castellví, autor de les narracions històriques de 1714 amb les quals es va basar l'escriptor Albert Sánchez Pinyol per escriure les dues parts de la seva aclamada novel·la Victus. Tindrà lloc a l'antiga església de Sant Francesc i serà un espectacle de mapping que transformarà les parets de l'església en els escenaris dels fets de 1714, amb la participació d'Albert Sánchez Pinyol.
La Vila del Llibre de Montblanc ha canviat enguany els seus espais principals. La majoria d'activitats es faran ara al voltant de la plaça Major. Allà, la Casa d'Esclergue agafa protagonisme i és on es faran moltes de les presentacions, xerrades i taules rodones d'enguany. També a la plaça, l'antic local del BBVA acollirà activitats al voltant de la il·lustració, la literatura i dels oficis del llibre. De fet, els vidres d'aquesta antiga seu bancària es convertiran durant el cap de setmana en una performance d'il·lustració en viu amb dibuixos de la llegenda de Sant Jordi. També estrenarà ubicació als Encants del Llibre, la botiga de llibres de segona mà que enguany es trobarà a la Casa de Sant Feliu, a la plaça de Sant Miquel, gràcies a la Fundació Martí Lomà, que ara gestiona aquest espai i, per tant, doncs es reubicarà. L'objectiu d'enguany és que els Encants puguin obrir de manera regular al llarg de tot l'any.
El mercat d'editorials independents, que n'acollirà una trentena d'arreu del país, se situarà enguany a la plaça Major, mentre que la plaça Nova de Sant Miquel acollirà les activitats familiars i infantils, amb sessions de contes i espectacles literaris i un espai d'esbarjo i lectura per a tota la família. També destaca l'espai de la Font Major que acollirà activitats relacionades amb la poesia i que s'han organitzat conjuntament amb l'Associació Literària L'Escarritx. I a través del forat d'un pany veiem una copa de vi i un llibre reposant sobre mobiliari antic. Aquesta és l'escena que planteja el cartell de la quarta edició del Vi fa sang de l'Espluga, que se celebrarà del 6 al 8 d'abril. El color vermell és el predominant del disseny de l'espluguí Àlex Foix, una carta de presentació del festival que ja inclou la possible escena d'un crim per sembrar la intriga i atraure així espectadors al municipi. L'artista ho explicava bé a l'Espluga FM Ràdio.
Com tot misteri, doncs, tothom som una miqueta xafarders i era plantejar-ho el que tu podies veure des del forat d'una porta. I tractant-se de la novel·la criminal, el que vaig pensar va ser una ambientació amb moble clàssic, diguéssim, amb que només es veiés destacat el que era el llibre i el vi.
El que ja està confirmat és que el Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català de l'Espluga reunirà enguany 35 escriptors i escriptores del gènere negre que participaran en una trentena d'activitats. El regidor de Cultura de l'Espluga, Jordi Torreu, va avançar en l'acte de presentació del cartell, on també destacava que la quarta edició del festival tindrà com a escenari principal el Museu de la Vida Rural.
No, doncs, hi ha gent que va anant i venint del festival, doncs el fet d'aquesta mobilitat podia provocar doncs la pèrdua del públic, no, durant els actes, doncs perquè hi ha gent que ve a primera hora amb un acte, després marxen, tornen a venir amb un acte, des de llavors si tot està focalitzat també t'estalvia, et comporta un estalvi de temps important.
L'organització centralitza bona part dels actes a l'edifici de la Fundació Carulla perquè permetrà evitar desplaçaments i la possible pèrdua del públic pels carrers del municipi. Alhora, servirà per guanyar temps i esponjar la programació d'actes. A més, Jordi Torre ha explicat que el Museu de la Vida Rural permetrà que es puguin canviar les escenes per a cada acte utilitzant diverses sales de l'equipament.
I coincidint amb el centenari del naixement de Manuel de Pedrolo, el Festival Literari de l'Espluga també retrà homenatge a l'escriptor segarrenc amb diverses propostes. Aprofitant la implicació en el Vi fa sang de la comissària de l'any Pedrolo, Ana Maria Vilallonga, els actes commemoratius al centenari es presentaran a l'Espluga també amb la presència de la presidenta de la Fundació Pedrolo, Adelaís de Pedrolo. El regidor de Cultura explicava així la iniciativa en aquesta roda de premsa.
Un altre dels aspectes important en aquest festival, no? Doncs una de les molt bones col·laboradores del festival des del primer dia també és l'Anna Maria Vilallonga, professora de la Universitat de Barcelona, i aquest any, doncs, coincidint amb l'any Pedrolo, doncs ella és la comissària de l'any Pedrolo, no? Llavors vam creure oportú i necessari fer doncs, també que el festival també comptés una miqueta amb un petit homenatge a Manuel de Pedrolo, no?
I una de les propostes dins l'any Pedrolo serà la lectura dramatitzada de l'obra Mossegar-se la cua per part de membres de grups de teatre de la comarca i també fotografies de Julio Ricardo Trigo. D'aquesta manera, el certamen projectarà una de les obres de novel·la més negres de Pedrolo, ara adaptada per Margarida Aritzeta, Salvador Balcells i Josep Maria Vallès.
D'altra banda, el festival definirà a partir d'ara una temàtica global per a cada edició. L'eix central de les taules rodones i les ponències d'aquest 2018 serà realitat i ficció a la novel·la criminal. L'Àguila de Montblanc ja ha ballat al compàs de la seva pròpia música, ideada per Sergi Masalies, graller i alumne de l'Aula de Sons, juntament amb el percussionista Marc Vall. La creació es va poder escoltar per primera vegada aquest dissabte a la tarda en el marc de la trobada de les Aules de Sons que ha recollit la capital de la Conca.
L'element del bestiari montblanquí al costat dels grallers del municipi van estrenar a la plaça Major la nova composició. La peça està pensada per ser interpretada a través de veus de gralles, una caixa i un timbal. En declaracions a TAC12, els compositors van explicar que es van inspirar en la vila ducal a l'hora d'elaborar la nova música, per exemple, introduint-hi sons que recorden un pas militar medieval i, d'una altra part, doncs, també ambientada en la música popular catalana.
A més de l'estrena, també es va celebrar una cercavila pels carrers de la vila amb la participació del drac, l'àliga i l'aligot de Montblanc. Tot plegat arran de la trobada de les Aules de Sons de Catalunya que va rebre la capital de la comarca aquest dissabte amb tallers d'aprenentatge dels instruments i la música de caràcter tradicional, entre altres propostes.
L'agenda cultural.
A Pleca d'Urró, la casa de colònies Casa Llavasa.
Aquest cap de setmana amb els nens i nenes de l'agrupament, també mares i pares i caps i excaps.
20è pregó de Setmana Santa.
Donarà el tret de sortida a la Setmana Cultural de la Congregació de la Puríssima Sang de Montblanc. Aquest dissabte a 6:45 de la tarda, a càrrec de Maria Montserrat Domingo, Anna Coreta de Sant Joan de Codolà. També es farà l'entrega dels premis del 17è concurs de dibuix de Setmana Santa. A les 8 del vespre tindrà lloc una missa pels difunts congregats de la Puríssima Sang i també hi participarà l'Escola Greu-Granariana de Sant Miquel de Montblanc.
Reunió de la confraria del Sant Enterrament de l'Espluga.
Aquest dissabte, 7:45 del vespre, a la sala parroquial, per parlar de la processó amb els qui porten els passos, socis i armats.
Participació dels armats de l'Espluga i Montblanc a la 22a trobada d'armats de les comarques de Tarragona.
A Riudoms, aquest diumenge a partir de les 10 del matí, amb un total de 21 agrupacions.
Calçotada de l'Associació de Jubilats de l'Espluga.
Aquest diumenge al migdia a l'antic Institut Joan Amigó.
Festa de l'Humandongo.
A Forès, aquest diumenge al matí.
Representació de la Passió de Cervera.
Amb la presència a càrrec de l'espluguí Javier Lozano, interpretant el paper de Jesús, aquest diumenge a les 10 del matí i el proper 24 de març a les 4 de la tarda i el 8 d'abril a les 10 del matí.
Projecció de la pel·lícula infantil en català La Colla de la Selva.
Aquest diumenge a les 5 de la tarda al cinema del Casal Montblanquí, el preu de l'entrada és de 4,50 €.
L'agenda cultural.
Xerrada sobre diversitat sexual i de gènere.
A càrrec de Miquel Misser, sociòleg i activista trans, organitzada pel CIAT de la Conca. Aquest dilluns a 6:45 de la tarda al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
23a Setmana Cultural organitzada per la Congregació de la Puríssima Sang de Montblanc.
Aquest dilluns amb un recital de poesia transcendent, homenatge a mossèn Ramon Muntanyola. Dimarts amb una conferència sobre el metge de capçalera d'on ve i cap on va, per la doctora Laura Panadès Valdric. Dimecres amb la conferència l'arribada de la televisió a la Conca de Barberà per Ramon Maria Huguet Llort. Pel que fa a dijous, també xerrada sobre turisme que anirà a càrrec de Joaquim Caral i Basterra, tècnic de l'Oficina de Turisme de Montblanc i professor de turisme també de la URB i la UOC. Divendres tindrà lloc un concert audició pels alumnes de l'Escola Municipal de Música de Montblanc i pel proper dissabte també la Setmana Cultural acabarà amb una conferència al violoncel a càrrec de Jorge Echeverri, violoncel·lista i professor de violoncel.
Xerrada sobre el funcionament de les cooperatives.
A càrrec de Neis Aste, membre de la Secretaria Tècnica de l'Ateneu Copcamp. L'activitat és gratuïta i es farà aquest dimecres a les 9 fins a 10:45 del matí a l'edifici de Conca Activa Montblanc.
Taller de rap en motiu del Dia Internacional de la Poesia.
Aquest dimecres a les 5 de la tarda a la sala polivalent de l'antic hospital de l'Espluga. El catant de Fetitge 13 i membre de Barsembrant, Joel Prieto, serà l'encarregat d'impartir aquest taller. Durant les dues primeres hores els participants faran diverses dinàmiques per construir els textos i a partir de les 7 es farà el recital amb les creacions dels nois i noies. El taller és per joves majors de 12 anys.
Conferència Consells d'Aromateràpia en Oncologia.
Dins del cicle de xerrades de la formació permanent de l'Espluga, aquest dijous a les 6 de la tarda a l'Auditori Carulla Font de l'Espluga, a càrrec d'Anna Sánchez Llissaceda en Farmàcia.
Últim concert de la 6a edició del cicle Alcaliu, de cantautors del territori.
Amb Susanes, Daniel Vero i Meli Mató, aquest proper dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de Cal Torres de la Riba.
Xerrada sobre la hidratació en l'esportista i les begudes energètiques.
Aquest proper dissabte a les 7 de la tarda a l'Auditori Carulla Font, dins el tercer cicle de xerrades esportives organitzat des de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de l'Espluga, a càrrec d'Helena Vidal, coach en nutrició integrativa. La segona xerrada també tindrà lloc el proper dissabte 14 d'abril sobre les barretes bioenergètiques.
Benedicció de Rams, a Montblanc.
Aquest proper diumenge, a les 10 del matí, al Santuari de la Serra i a les 12 a la plaça de Santa Maria, seguit per la Missa de la Passió, també en aquesta església de Santa Maria.
Exposició La il·lusió d'un infant davant un joc, una exposició formada per jocs de carrer i estan fets i conservats per l'artista Josep Maillo.
A l'Associació de Jubilats de l'Espluga, als matins de 11:45 del matí fins a 1 del migdia i a les tardes en hores convingudes.
Exposició de Dust Bowl, quan la natura es revela, una exposició sobre refugiats climàtics.
Al Museu de la Vida Rural de l'Espluga fins al 30 de juny.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Fins aquí l'informatiu cap de setmana que han fet els equips de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual, Magda Boldó i Gerard Bosch a la realització. Ja ho saben, dissabtes i diumenges a 1 i a les 7 de la tarda. Dilluns, més notícies a l'informatiu diari i sempre que vulguin als nostres webs radiomontblanc.cat i esplugafmradio.cat. Bon cap de setmana i fins aviat.
Bona tarda.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual. La comunicació local t'apropa tot el que passa al teu entorn. A la Conca de Barberà, escoltes l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.